Avui al Revolució parlem de cinema, un art que durant més de 100 anys ens ha fet emocionar, ens ha fet riure, ens ha fet plorar, ens ha entretingut i ho continuarà fent en els pròxims 100 anys. O s'està acabant entrar en una sala gran i fosca, seure en una butaca i veure una pel·lícula que projecten en una pantalla gegant? Que els continguts audiovisuals no s'acaben és evident, però la manera de consumir-los sí que estan canviant. Us imagineu veure El Padrino en un mòbil? Jo no, però estic segura que la gent de menys de 20 anys no tindria cap problema a fer-ho. Miraria El Padrino amb el mòbil i així a la vegada podria continuar escrivint whatsapps i mirant fotos a Instagram. I avui saludo dos professionals del cinema, Laura Manyà, directora i actriu, i Raimon Majorens, productor audiovisual. Bona nit, benvinguts.
Hola, bona nit.
He exagerat amb el que he dit ara, Raimon, que la gent cada vegada consumeix els audiovisuals d'una forma diferent?
No, això és absolutament cert, però et puc donar una dada molt, molt curiosa. Quan estem tots dient que cada vegada mirem més coses al mòbil, que és cert, que cada vegada mirem més coses de formes diferents, a la tele, amb tablets, etcètera, etcètera, hi ha una dada que a mi m'encanta i que, a més, crec que és molt il·lustrativa de tot el que està passant. Des de per primera vegada en 10 anys, el consum en sales de cinema a l'any 2019 ha pujat.
Bona dada.
És una gran dada, per mi és excel·lent. Tot això què ens diu? Que ha baixat el reste? No, tot això ens diu que el consum audiovisual està pujant amb totes les pantalles, perquè segueix sent cert que es consumeix més en mòbils que mai, a les tablets, a la televisió, però també al cinema, per tant...
Bona notícia, per tant, que es consumeix molta cultura. Laura, estàs d'acord amb el que deia el Raimon?
Mira, jo crec que, efectivament, es consumeix d'una altra manera, però són dues experiències molt diferents. O sigui, una cosa és escollir quina pel·lícula vols anar a veure i anar en grup, per exemple. Jo crec que jo la meva filla, per exemple, hi va amb totes les seves amigues, i bueno, queden per fer això. I una altra cosa és quan estàs tu sol a casa davant d'una plataforma amb molt contingut, on la meitat de les vegades et passes mitja hora decidint què vols veure fins que et canses i apagues la tele.
Sí. Molt bé, i per això, perquè pensen que hi ha una bona salut en el cinema, la Laura Manyà i el Raimon Majorens han fet una pel·lícula, una comèdia que es titula Te quiero imbécil, dirigida per la Laura i protagonitzada per Quim Gutiérrez i Natàlia Tena, i anem a escoltar un fragment.
Tengo 35 años, vivo con mis padres.
Hijo, a ver si te centras, coño.
Para las mujeres soy una sombra.
Tú y yo no vamos a follar, ¿eh?
Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero.
Qué pronto que has venido a casa.
Hola. Que es tu novia.
¿Qué es lo que deseas con toda tu alma?
No sea boludo, no ponga a recuperar a tu ex.
También. Voy a convertirme en un hombre del siglo XXI.
Un home del segle XXI, vull convertir-me. Què vol dir que vol convertir-se en un home del segle XXI, Laura?
Bueno, jo crec que és el personatge de Quim és un home que es desperta un dia on el món ha canviat, o sigui, la manera de lligar, la manera, com les dones estan més empoderades, i llavors se sent una miqueta perdut. Ell pensava que tenia una relació i que es casaria amb la dona de tota la vida, i es desperta i, se n'adona que lligar de la mateixa manera que ho ha fet sempre no li funcionarà. Llavors, per tornar-se a enamorar, ell haurà de canviar. El que passa és que a tota la llarg de la peli el que descobrirà és que això és absolutament fals. A través del personatge de la protagonista, Natàlia Tena, descobrirà que l'única cosa que has de ser és ser tu mateix. O sigui, què vol dir ser un home del segle XXI? Res. Vol dir que has de ser tu mateix, que els homes tampoc no han canviat tant. El que sí que ha canviat és la manera de relacionar-se.
La manera de relacionar-se, lligar també per internet. Internet és protagonista, Raimon, també, en aquesta pel·lícula? De quina manera? Nosaltres que parlem tant, com saps, de la revolució digital en aquest programa.
Bueno, internet jo crec que té el protagonisme que té a la vida actualment. En el fons, el que estem fent a la pel·lícula, el que s'està explicant a la pel·lícula és que, ara per lligar s'utilitza internet, però s'utilitza internet per quasi tot. Llavors, clar, és molt il·lustratiu d'això, jo crec.
Uh-huh. De qui és la idea de la pel·lícula, Laura Raimon? Doncs surt, com neix, perquè sempre aquesta criatura, hi ha una idea d'aquí?
Bueno, el Paco Escribano crec que va contactar el Raimon perquè hi havia un guió que havien escrit dos guionistes, Abraham Sastre i Ivan Bouso, i després a partir d'aquest guió el vam fer nostre, no? També, com passa sempre quan tens una pel·li d'encàrrec, després te'l fas teu. I, jo crec que va estar un bon equilibri, no? Una comèdia escrita per dos homes i després dirigida per una dona. Llavors, bueno, jo crec que amb això vam trobar molta comèdia.
Clar que sí. A més, costa trobar dones, dones directives al cinema, però costa encara, no? Diries?
Sí, jo diria que cada vegada n'hi ha més dones. Jo crec que hi ha un altre terreny que s'ha de conquerir i que és, per exemple, el de les directores de fotografia, les compositores de bandes sonores. O sigui, és veritat que tu, quan vas a les escoles de cine, n'hi ha més dones que homes. El que passa és que després arribes a direcció o altres papers, t'ho dic, i dius, on estan aquestes noies que estaven a l'escola? S'han quedat pel camí? Què ha passat?
Què destacaries, Raimon, del Quim i de la Natàlia?
Bueno, jo destaco que fan un paperàs. Jo crec que el Quim i la Natàlia estan increïbles. Jo estic, una de les coses que estic més content de la pel·lícula, la que més, és haver triat a la Laura per dirigir-la. Però després... sí, absolutament. I després haver fet el càsting. N'estic molt orgullós. El Quim va ser... Sabeu que té moltíssima feina. Vam poder encaixar quan volíem rodar en el seu calendari, que és un petit miracle. La Natàlia, que és una actriu amb una projecció internacional brutal i que, bueno, és una persona molt especial, però que el paper li anava superbé. Després també l'Alfonso Basabe i l'Ernesto Alterio, que, bueno, tothom diu que és el motor de la comèdia d'aquesta pel·li, no? Que té un paper curt però important a la pel·li, molt intens i d'una comèdia brutal. La gent es mor de riure quan el tenim. Un luxe, un càsting que va ser un luxe.
Molt bé. Com dèiem, la revolució digital és una capa digital que canvia moltes coses. En el cinema també ho dic per la manera de fer cinema, si també canvia, de rodar, de muntar, de promocionar. Diríeu que a l'hora de fer pel·lícules també ha canviat molt?
Bueno, jo personalment quan faig una pel·li més la faig igual. Ara, que fa 20 anys, l'única cosa que ha canviat és que ja no rodem amb negatiu, no? I això ens facilita molt no tenir estar pendents d'aquest 35, no? Ens facilita que podem rodar molt més i és molt més àgil.
Raimon, diries que canvia alguna cosa?
No, perquè al final lo important és explicar històries. És que és com quan la gent et parla de que les sèries són tan diferents. Hi ha qui diu, no, és que agafaré un director de cine per una sèrie perquè vull que tingui un... Perdona, és que al final hi ha qui sap explicar històries i hi ha qui no sap explicar històries. I la pots explicar amb un format de 10 minuts quan fas un curt, la pots explicar amb format de 90 minuts quan fas una peli, o la pots explicar amb, no sé, amb 180 o amb 300 minuts quan fas una sèrie. Però al final un sap explicar una història. Que la càmera, és com si diguessis, escolta'm, quin boli s'escriu millor per escriure una novel·la? Si tu saps escriure una novel·la, el boli és el de menys, doncs la càmera és el boli, no?
Deies, Laura, que sobretot el gènere de la comèdia és necessari, i més que mai, ja que vivim temps tan convulsos, ens toca riure una mica, no?
Molt, molt. Em sembla que és un gènere prioritari, de veritat, O sigui, jo també dic, ostres, vosaltres els informatius, doneu també bones notícies, sisplau, que també n'hi han. Us juro que també n'hi han. Llavors, sí, poder entrar en un cinema, passar una bona estona, riure i sortir dient que bé que m'ho he passat, per mi això és un èxit.
Molt bé. Per cert, Raimon, fa dies vivíem la cerimònia d'entrega dels Premis Goya i també fa uns dies els Premis Gaudí. Diríeu que el cinema català i espanyol viu un bon moment? Em diries?
No, jo diria que el cinema català viu un molt mal moment. Ho sento, però no puc dir una altra cosa. El cinema espanyol sí, jo crec que bueno, està més o menys com ha estat en els últims anys. També té les seves mancances a nivell de finançament, està vivint un moment complicat, però, bueno, però hi ha una sèrie de possibilitats i unes bases doncs, més o menys on t'hi pots agafar. En aquest moment a Catalunya, malauradament, estem en un moment molt complicat, molt, molt complicat. No.
I el cinema, abans ho comentàvem, no? El tema de les plataformes, Movistar, Netflix, fan també molta ficció, tenim el cinema que va molt bé i és una bona notícia, però també fan competència al cinema o no? És a dir, cada vegada més gent no veu les coses a la carta, si una pel·lícula, un programa, ha ajudat a les productores o a Netflix ajuda a fer més pel·lícules, o com ho veus tu, aquesta convivència per una part, de les sales de cinema i d'anar al cinema o d'estar a casa i veure una pel·li a través de Netflix, no?
Sí, a veure, jo la dada important te l'he donat abans, i és que el consum en sales de cinema l'any passat ha pujat, que ha estat precisament quan més consum hi ha hagut també de les plataformes amb tots els seus dispositius. Per tant, al final el que estem veient és que el que està pujant és molt, és el consum global de continguts audiovisuals. Lo qual per mi és una excel·lent notícia. El problema és que aquí en aquest país, a Catalunya, això no ho estem sapiguent recollir. L'audiovisual per aquest govern no ha estat una prioritat, ni està molt lluny de ser una prioritat. Tenen a la televisió pública, que era qui recolzava més a la indústria d'aquest país durant els últims bastants... els últims 20 anys, per dir-ho d'alguna manera, i això tenen a la televisió molt desendreçada i molt infradotada per tots els continguts. I després, bueno, ara mateix tampoc som molt optimistes, diguem, pel que fa doncs, a les dotacions del govern cap a l'audiovisual, sobretot amb tot el que és també el cinema en català i... tots els continguts en català.
Laura, tu també fas d'actriu, a part de...
No, ja no, eh?
Havies fet molts anys, eh?
Sí.
I de directora. Sí. Com canvia, no? Què diries, també, el paper d'estar davant de la càmera, després al darrere, per tu, quines diferències, no?
Bueno, mira, diries... realment la connexió entre les dues coses han estat l'escriptura. Jo des de tota la vida és l'única cosa que constantment he fet des de... que era petita, des dels 7 anys, he escrit tota la vida. I és veritat que quan vaig guanyar el Premi Nacional de Literatura Gabriel Aresti, vaig publicar un llibre, vaig guanyar alguns premis també amb el meu primer guió, Sexo por compasión, i bueno, jo crec que el salt realment de ser actriu a dirigir va ser realment la meva capacitat i el meu entusiasme per explicar històries, davant, darrere, d'una manera o una altra. Jo tinc clar que sempre em quedaré en aquest sector explicant d'una manera o una altra, eh?
Sempre endavant, no pas enrere. Sempre endavant. I és que som com una fera. No ens aturaran. Anem sempre endavant, no pas enrere. No pas.
Avui som amb la Laura i amb el Raimon parlant d'aquesta pel·lícula que heu d'anar a veure, Te quiero imbécil, sobretot heu d'anar a passar una bona estona, però fins i tant que hi ha també el Raimon Majorens i que ha fet molts programes de televisió, molts formats. Li volíem fer un exercici avui que ens destaqui per què alguns programes de televisió funcionen tan bé i d'altres vegades no tant, no? I repassem algun... Ara escoltàvem, la coneixes, no, aquesta sintonia?
Sí, conec bastant, sí.
Les d'hoquei.
Sí.
Parlant de dones, ha anat molt bé preparant segona temporada, a més també a Netflix. Què en destacaries? Perquè tocava, jo crec que tocava també parlar de dones, sobretot a la televisió. Per què diries que ha agradat sobretot a la gent jove, Raimon?
Bueno, perquè parla de tota la problemàtica de la gent jove, però jo crec que la gran virtut de les de l'hoquei no és que parli de dones, perquè ja s'havien fet moltes coses que parlaven de dones. Jo crec que la gran virtut de les de l'hoquei és que són les dones que parlen de dones. Perquè fins ara s'havia parlat molt de dones i ho parlaven bastant els homes. I això és el que... Tenim aquest punt diferencial que jo crec que quan un veu la sèrie ho nota molt, ho percep molt, perquè és un equip format per 6 dones guionistes, per... Bueno, hi ha un director i una directora, però que també s'ha... Aquest punt de vista és molt important, jo crec.
Un altre projecte que sé que segurament t'agrada molt, Raimon, si dic This is Football.
Oh, i tant, m'encanta This is Football.
I a més premiats.
Sí, ens van donar la setmana passada un premi a Hollywood molt important. Si fos una pel·li, començaríem la carrera cap als Oscars. Només. Però és un, bueno, és un documental de 60 minuts i, per tant, bueno, tindrà, espero, altres recorreguts, però sí, és el Premi Humanitas, que està molt ben considerat allà.
Mm-hmm. Per tant, ens hem d'imaginar... Tens pensat més, perquè This is Football, This is Philosophy... Hi haurà més This is? Algun projecte que em puguis avançar?
No, els projectes mai es poden avançar, perquè no es poden avançar.
No es poden explicar.
No es poden explicar, però, home, sí, hi ha coses. Estem treballant al laboratori de Brutal Media, està treballant a tope amb altres projectes.
Amb altres programes i amb altres documentals. Sí, un altre èxit de TV3... que l'he viscut molt a prop, com no, El Foraster de TV3, que tindrà, suposo, també nova temporada. Què destacaries, de per què ha tingut tanta audiència, ha agradat tant a Catalunya aquest format?
Bueno, jo crec que mai és una sola cosa. Jo crec que és un format que és molt, que està molt encertat. Jo crec que és un format que després s'ha adaptat bé doncs, per la nostra tele i pel nostre públic. I crec, sobretot, per sobre de tot, segurament, que s'ha trobat molt la persona que li ha posat la cara i que no només li ha posat la cara, sinó que li ha posat l'ànima i li ha posat veritat. I quan les coses són veritat, ostres, tens ja molta part feta. I el Quim Masferrer, el que ha fet amb El Foraster, jo crec que ja no és un programa de tele, és que El Foraster ara ja penso humilment que és un fenomen, perquè, i el Quim és un fenomen. El Quim ara mateix és, jo crec que una de les persones més estimades precisament per aquesta veritat, per aquest carinyo que demostra, per aquestes ganes de conèixer gent que són ganes reals. Bueno, per tots aquests elements han fet que El Foraster, doncs, ara estigui, l'última temporada és la més vista amb diferències, increïble, 7a temporada i no hem baixat del 20.
Què t'he de dir, eh? A més, que he viscut al costat del Foraster i del Quim Esferrer tot aquest èxit i
ja m'ha fet il·lusió. Jo només sé que anar a fer un cafè amb ell és una tortura. I moltes vegades penso com deu ser per la seva dona
sí,
anar
doncs,
a dinar en algun lloc.
Bé, sempre és molt bonic que els espectadors i els oients, no?, reconeguin la feina de les persones. I un altre que també ha funcionat molt bé, This Is Art o This Is Opera, no? Un altre format que també aconsegueixes, sobretot, jo crec, el rei món explica molt bé les històries i apropar-les a la ciutadania, no?
Apropar-les a la gent, sí, fer-les que la gent les pugui, s'hi senti identificat amb tot el que expliques. Quan expliques, quan entres, expliques històries humanes, doncs sempre és molt important això, que la gent hi pugui tenir empatia.
Jo vull afegir que, per exemple, This Is Opera és un dels programes favorits dels meus fills.
Ah, sí?
I han après molt, i que és una manera que la gent jove, efectivament, acostar-los a un món que seria una miqueta més complicat, i és molt divertit, i és molt complicat fer obra i que sigui divertit.
Clar.
Això és una cosa increïble, que agradi la gent jove.
Molt,
això per nosaltres és tan satisfactori.
Això és un èxit, clar. Sí.
Per acabar, ser un productor executiu és ser un emprenedor. És buscar els diners, no? Buscar el finançament, no? Què destacaria? Sobretot, hi ha molta gent jove que vol ser productor executiu, a vegades a les facultats de periodisme no s'ensenya, fins i tot vau fer un màster, no? Per ensenyar més a la gent a que sigui productor executiu i a que a l'hora que es fa un projecte sigui una pel·lícula, sigui un programa de televisió, hi ha molta feina al darrere, que és la que fas tu, Raimon, que no es veu, no?
Sí, bueno, però és una feina molt... Bueno, a mi m'entusiasma, és molt creativa. La gent es pensa que la producció és algú com... és trobar diners, no? La producció és molt més. La producció d'entrada, per exemple, per mi hi ha una part molt... que és molt important, que és captar talent, captar-lo i mantenir-lo. Saber detectar, doncs, on hi ha el talent, doncs, no només per davant de la pantalla, sinó al darrere, perquè aquesta gent, al final, doncs, t'acaben també fent el programa. I després, bueno, sí, formatejar-ho i tal, i acabar convencent a la gent, doncs, perquè inverteixi. Sí, són moltes coses, però molt, molt divertit.
Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer. Volíem repassar, evidentment, també la trajectòria del Raimon, perquè he fet molts formats per la televisió, que han tingut molt d'èxit, no només a TV3, a Televisió Espanyola, i també a èxits internacionals, i per tant, felicitats, i també la Laura, felicitats per aquesta direcció. Anem a veure aquesta pel·lícula, Te quiero imbécil, i espero que ens tornem a veure aviat, perquè hi haurà més projectes.
I tant.
No esperem, i tant que sí.
Que us ho passeu molt bé al cine.
Gràcies als dos, una abraçada.